L'escala rep l'impacte de més de 20 llamps. La tempesta elèctrica d'ahir dijous va ser especialment violenta. Al municipi van caure més de 20 llamps núvol terra dins tot el terme municipal, amb afectacions a la xarxa elèctrica, telefònica i internet. La brigada municipal inicia la poda de l'arbrat de l'escala. El servei de jardineria ha començat les tasques de poda. Aquesta és una pràctica essencial tant per motius estètics com per raons de seguretat i salut vegetal. Primeres setmanes del dijous de tapes, els restauradors n'extreuen un balanç positiu. Els 16 locals participants, sota el paraigua de l'Aubet, asseguren que la clientela ha respost positivament a la iniciativa i que el trànsit entre els establiments ha augmentat en una època que tradicionalment baixa la facturació. En esports, cap de setmana molt intens a l'escala. El primer equip de futbol i els tres equips de bàsquet juguen a casa. Paral·lelament, el nostre municipi serà escenari dissabte del Seminari Nacional d'Arts Marcials Adaptades, jornada multidisciplinar que reunirà 300 persones al municipi. I el temps, primera meitat de cap de setmana més canviant, amb un nou front aquesta matinada i tot seguit tramuntana, que aguantarà fins diumenge al matí. Fins aquí el butlletí d'aquest 7 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going
round and round my head. Els imprescindibles.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Rand de Mar, una segona hora on descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Obrirem el xiringuito de la Laura Rovira, que no sabem ben bé de què ens ve a parlar, i acabarem el programa d'avui, com fem habitualment, com fem els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Rand de Mar. Obrim secció de mites i llegendes del nostre mar. Ens va portant ara cap al sud. Anem de camí al delta de l'Ebre, però abans farem parada al que abans era un desert, el desert d'Alfama. Descobrirem alguns misteris que amaga aquesta zona del país, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui descobrim més llegendes, més mites que tenen a veure amb aquest mar nostre i anirem cap a la zona sud. Avui la setmana vinent, la propera secció, parlarem de la zona sud del país, cap a la zona del delta de l'Ebre, però vaja, ara ho parlarem amb el Joan de Déu Prat. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Doncs amb el Joan Déu sempre és aquí fem aquestes seccions de mites, de llegendes, per avui transportar-nos al desert d'Alfama. Joan de Déu, situa'ns, on anem i quins són els misteris d'aquest desert d'Alfama?
Doncs mira, segurament és poc conegut per la gent que no és de l'entorn, coneixem molt millor la Costa Brava, el Maresme, etc. Però dius el desert d'Alfama, té un desert Catalunya i està tocant el mar, doncs sí, entre l'Hospitalet de l'Infant i el Delta de l'Ebre, una vegada ja has passat per sota de Tarragona, bastant més a baix, doncs a partir de l'Hospitalet de l'Infant fins al Delta, fins al que seria l'Ampolla, és un lloc que té un vent del nord molt fort, que allà li diuen el mestral, no li diuen la tramuntana, sinó el mestral. I és una terra molt eixuta, encara que hi ha arbres, hi ha bosc, però és una terra que dona molt poc. Aleshores era com una frontera natural, i allà hi havia una mica la frontera entre el comtat de Barcelona i a l'Àndalus. A l'Àndalus tenia la seva capital a Còrdoba, després tenia ciutats molt importants com Saragossa, Tortuja, que era Tortosa, l'Àrida, que era Lleida, i aquesta era la frontera una mica perquè era un desert. I si vols, t'explico algunes coses d'aquest desert.
Vinga, sí, sí, i tant, ho puguem descobrir, totes les llegendes i qüestions que ens en puguis explicar.
Molt bé, doncs en principi és un lloc que per allà ara passa l'autopista, hi ha ple de rètols, hi ha el tanto amb el vent, jo he passat sovint per allà i has d'anar al tanto quan bufa el vent perquè el cotxe se te'n pot anar, i a més, ja a la costa, un fenomen que es diu la Torre Visca, que no se sap exactament, és com un fibló de vent, a la tarda, ve de sud, el mar es posa de color verd, de cop i volta bufa un vent molt fort, al fons es veuen llampegades, hi ha mànegues d'aigua que surten del mar, i arriba un vent sec que és com una sensació molt estranya amb aquest color que torna de color verd al mar, molt, molt curiós, i evidentment qui navega o els pescadors és perillós. És una zona que només hi ha un poble que es diu l'Ametlla, i després hi ha l'Ampolla, que és era l'antic barri de pescadors del Perelló. Jo quan era petit la carretera nacional era terrorífica, passar pel Perelló era una cosa terrorífica, no només pel vent sinó pels revolts. I l'Ametlla és una població que va ser fundada per valencians. Si més no, això diu la llegenda, que mariners del Grau de València van trobar una cala on el vent bufava de terra a mar molt bé quan els llaguts eren els vaixells mariners per anar a pescar, i amb aquella cala doncs van muntar aquesta població que es diu l'Ametlla. Per això la gent de l'Ametlla li diuen els caleros, de la cala,
sí.
I és molt típic. I després hi ha l'Ampolla, que com et dic és una població del Perelló. Per tant, per indicar-te que era un territori molt hostil, una mica abans hi havia un parell de pobles devastats pels pirates, encara es poden veure algunes runes, tenim a casa nostra, no calen al Carib, algunes poblacions petites, llogarrets, que van ser abandonades pels pirates. I ara és una terra atòmica, perquè allà tenim una central nuclear, i a més hi havia l'entrava, que ja en parlarem, tota una sèrie d'elements en un lloc que la gent hi va poc. Tu vas a l'Hospitalet de l'Infant, on hi ha Miami Platja, que està molt bé, pots anar a l'Ametlla, que és molt interessant, hi ha en ple d'urbanitzacions, però era un territori realment hostil, i el nom és aquest, el desert d'Alfama.
Interessant, interessant, curiós. Expliquem-ne llegendes d'aquesta zona. Comentaves, Almadraves, sabem que del laberint de les Almadraves, la llegenda del vell marí, anem-nos a introduir en aquesta qüestió.
Sí, el vell marí és una de les maneres com el nostre país es diu a la foca mediterrània, que també té el nom de foca monjo. És un torpede de 300 quilos, és una bèstia grossa. Ara en queden poquíssimes, a la nostra costa estan exaurides, a l'Egeu encara en queden algunes, se les perseguia per l'oli, per la pell. I aleshores, diuen la llegenda allà a l'Hospitalet de l'Infant, que Posidó, aquesta mena de déu marí dels grecs, que senyorejava tot el Mediterrani, doncs va agafar l'animal més humil del mar, que és el cavallet de mar, l'hipocamp,
sí.
I el va convertir en aquesta mena de torpeda navegable que s'enfonsa molt profundament, que persegueix rajades i pops, i perquè protegís les costes del desert d'Alfama. I a prop de l'Hospitalet de l'Infant, doncs hi ha la cova aquesta del llop marí, que també diu la llegenda de que els pescadors sentien com que hi havia alguna mena de monstre que estava per aquestes costes, això ja parlem del segle XIX, i finalment doncs, van intentar caçar aquest monstre i al final va resultar que era la foca monjo, la van matar, malgrat que ella es va defensar molt, i queda aquesta cova, que és, es pot anar en barc i es pot entrar, és un paisatge excepcional, on allà potser queda el fantasma d'aquesta foca, que no sabem si li diuen monjo, perquè també al desert d'Alfama, com que era un lloc molt hostil, es va muntar una ordre de cavallers que precisament es diu de Sant Jordi d'Alfama, i eren aquests cavallers mig monjos, mig militars, i potser van agafar el nom, la foca monjo, d'aquests cavallers. Això ja no se sap, és una suposició.
Clar, 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 pot ser, pot ser. I els albarins de les almadraves, doncs, Joan de Déu, què eren?
Les almadraves, l'almadrava és una paraula de dialecte àrab andalusí, de la península ibèrica, que vol dir indret on es colpeja. Podia ser un lloc de lluita, etc. Però fixa't bé, l'almadrava és on es cacen les tonyines. Les tonyines també és un torpè de marí, és el peix més ràpid del mar. Són molt grans, molt grans. De fet, a l'Ametlla tenen la flota pesquera més gran d'anar a capturar tonyines, i fins i tot tenen una mena de recinte marí on hi ha tonyines i tu et pots anar a banyar amb elles.
Sí.
Antigament això no es podia fer, i llavors es feia aquestes almadraves, que eren unes xarxes submarines, que era un laberint de xarxes que conduïa les tonyines fins al final, on allà s'estirava de les xarxes cap a dalt. Tots els mariners, això ho hem vist amb documentals per la tele sovint, i al pujar-los cap a dalt amb els ganxos les agafaven, i feien una sangada increïble, que fins i tot en Dalí ho havia pintat amb altres almadraves de Catalunya. A la Raix, que era normalment el cap de l'almadrava, doncs també és una paraula àrab que vol dir capità, i en aquella època, quan abans el mar encara estava ple de peixos, doncs a l'època que pujaven les tonyines era com a l'oest, a l'època dels bisons pels indis, no? La mar s'omplia d'escuma. Des de les torres de Talaia es mirava a veure si ja arribaven les tonyines, i llavors amb l'almadrava intentava capturar les màximes possibles. Diuen que les tonyines porten, dintre de les llegendes i de les històries marineres, que les tonyines porten bona sort, i que un nen nascut en època de les tonyines, o si ha vist una tonyina, portarà bona sort. Bé, històries de pescadors relacionades amb una fertilitat del mar que representaven les tonyines.
Curiós, curiós i interessant. També parlem de les cucaves i dels dips. Uns altres, bé, no sé ben bé què són.
Bé, ara ens hem d'anar una mica cap a l'interior, al desert d'Alfama, doncs una mica cap a dalt podríem trobar una població que es diu Pratdip.
Sí.
I a Pratdip, si tu vas amb aquesta població de la província de Tarragona, doncs et reben ple de rètols amb una mena de gos vampir, que això eren els dips.
Sí.
I aleshores l'església, que és del 1602, ja hi ha algunes imatges del bé amb altres edificis. Ara tot el poble està ple perquè ja s'ha posat molt de moda i l'interpreten, no? Però els dips serien com una mena de gos llop vampir, que a les nits doncs anava a atacar les ovelles i les deixava allà exaurides amb poca sang, i la llegenda diu de que Violanda Hongria, que va ser dona de Jaume I, doncs quan es va casar amb en Jaume I, abans van anar cavallers catalans per portar-la cap aquí, i que algun d'ells doncs hauria ser inoculat per algun vampir, i aleshores doncs va portar aquesta malura dels morts vivents cap al país. Els dips sembla ser que no poden moure el coll esquerra o a dreta, van tots rectes, com el baró Orlok, que era el nom que tenia Dràcula. Així que quan aneu per allà aneu al tanto. No és ben bé a la costa, però si aneu una mica a l'interior us podeu trobar els prats dips.
I
em preguntaves les cucales, també, oi?
Sí, sí, sí.
Si anem cap a l'interior, també llavors ens apagaríem amb l'Ebre, i aleshores tenim Miravet, que és una població maquíssima, que us recomano que aneu, que és un meandre de l'Ebre estupendo. Llavors hi ha un castell dels templers, d'una altra ordre, no de l'ordre de Sant Jordi d'Alfama, sinó uns altres monjos cavallers, que eren els del temple. I El temple, ja sabeu que va ser perseguit a l'edat mitjana, va haver un decret conforme se'ls va exaurir, i allà a Miravet van estar un any resistint a les tropes reials que tenien ordre d'acabar amb aquesta ordre de cavallers. Miravet era una població molt important des d'on es va dissenyar la conquesta de València o Mallorca. Doncs sembla ser que al final van resistir molt de temps, i la llegenda diu que alguns d'aquests cavallers, al cap de la ordre, doncs es van transformar en cucales, que és una altra manera de parlar dels corbs, i que si vas per aquell meandre de l'Ebre, doncs a vegades a la nit hi han els vols sinistres d'unes aus que representen a l'esperit d'aquests cavallers que van aguantar un any la defensa de la seva ordre del temple, que era molt important, i per qüestions polítiques la van exaurir. Ja veus que han sortit una mica de la costa, però no del riu.
Clar.
Que el riu no deixa de ser una part molt important del país, ja en parlarem al proper programa del Delta de l'Ebre.
I tant, sí, sí, al proper programa parlarem del Delta de l'Ebre, però en aquest encara podríem comentar el golf de Sant Jordi, el golf de Sant Jordi, mica els seus fantasmes, i una ciutat perduda, la Bedòntia.
Sí, doncs mira, el golf de Sant Jordi agafa tot el que és el desert d'Alfama i la punta que surt del Delta de l'Ebre. Per tant, tot allò fa una golfada que porta aquest nom. Durant la Primera Guerra Mundial, si tu entraves dintre de les aigües territorials espanyoles, doncs els submarins alemanys no podien torpedar perquè estaves dintre de les aigües d'un altre país. Però molts vaixells de mercaderies francesos doncs intentaven anar des del Delta de l'Ebre fins a Tarragona amb línia recta i no haver de fer el cabotatge. Aleshores estaven amb aigües internacionals i els taurons del Kaiser, aquests submarins de la Primera Guerra Mundial alemanys, els torpidejaven. I actualment el golf de Sant Jordi és un dels llocs on hi ha més vaixells enfonsats. Els pescadors els hi diuen ganxos, tenen com uns mapes rudimentaris que diuen ganxos perquè ja es poden enganxar les xarxes i estripar. Però hi han moltíssims vaixells enfonsats, i algun en especial la gent de l'Ampolla els van socórrer d'un torpede que van llançar els alemanys i van salvar prous mariners perquè l'estat francès els hi fes una estàtua commemorativa allà a l'Ampolla. Si algú va a l'Ampolla, doncs veurà aquesta estàtua de la gent de la població que va salvar aquests mariners. Però els que no se salvaven morien, i llavors queda una mica la llegenda, la tradició, que a vegades els espectres, no, els fantasmes de tots aquests nàufrags, doncs van cap a la costa, no? Encara tenen la inèrcia aquella de sortir de l'aigua, i que el tanto, si aneu de nit per allà i amb lluna plena, igual us trobeu aquestes persones, fruit de que aquell mar va ser un mar de guerra durant bastant de temps.
Ho tenim en compte. M'ho vaig apuntant, tot això. Tot això m'ho vaig apuntant.
Sobretot perquè si anem a la platja a l'estiu, anem escollint bé les platges.
Ara ho has dit. I aquesta ciutat perduda, que dèiem?
Lebedontia. Bé, doncs Estrabó i altres geògrafs antics grecs, quan feien les rutes de cabotatge, doncs anomenaven les poblacions i la geografia que anaven veient. Llavors hi ha una sèrie de poblacions que ells anotaven amb l'actual costa, amb el seu temps dels ibers, i moltes d'elles no s'han trobat, n'hi ha unes quantes i no s'han trobat, i una d'elles és Lebedontia, que coincidiria on està ara el barri mariner de que es diu l'Ampolla, no?, del Perelló. Però si tu t'hi fixes, al Delta de l'Ebre, tot just on hi ha el que es diu la banya, allà es produeixen miratges, que són aquestes refractacions en llocs sorrencs o sobre el mar, on de cop i volta es veuen ciutats o es veuen vaixells o castells, i és producte d'una refractació de l'aire, no? Doncs a vegades des de la banya aquests miratges coincideix, això diu la llegenda, que es veu una antiga ciutat, no?, com de columnes, com grega, que coincideix amb la població de l'Ampolla. Per tant, has d'anar una mica al delta per tornar a retrobar-te aquesta ciutat antiga grega, no?, que havia, i Estrabó comentava que hi havia a la banda sur del nostre país.
Perfecte, doncs a la propera secció anirem cap a la zona del Delta de l'Ebre, cap a la punta de la Banya, cap a tota la punta del Fangar, la badia dels Alfacs, tot el que té a veure amb aquesta zona del Delta de l'Ebre. Avui ens hem quedat en aquest desert d'Alfama, i la veritat és que ha sigut molt interessant, com són sempre aquestes seccions de mites, de llegendes del nostre Mediterrani. Joan de Déu Prats, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més, i ens retrobem a la propera.
Fins la propera, gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Blanca i radiant te va la núvia. Le sigue atrás un novio amante. Y que al unir sus corazones, al morir mis ilusiones.
Obrim el xiringuito a la Laura Rovira. No estic entenent res, no estic entenent el perquè d'aquesta cançó. De fet, no sé ni a què ve a parlar, però la Sílvia ho està entenent.
Home,
tot.
Jo crec que...
Bona tarda, primer de tot.
Bona tarda, què tal, com estem? Ha sigut decisió i elecció de la Sílvia, perquè he de dir que se m'havia oblidat fer la meva playlist. Llavors jo l'he explicat de què anava el tema a la Sílvia i ha decidit fer posar aquest temazo. A veure, Blanca...
Sí, no, sí, que parlen de bodes.
De bodes, efectivament.
De bodes arran de mar.
Sí, m'encanta perquè ara que escoltàvem la Falca, el programa més marítim, sobretot la meva secció és supermarítima.
Sí, sí. Sí.
Molt bé, yeah. Per què parlo de bodes? Perquè demà me'n vaig de boda,
Sí, ja ho sé.
Ja està, ja està. Llavors, doncs, bueno, per sort tenim a la Sílvia que m'ha ficat una playlist de clàssica de boda.
Fantàstic.
Però abans, nervis a l'estadi perquè avui porto dos acudits molt dolents. Sí, sí, que jo et digui que són molt dolents.
Miquel.
És increïble, eh? Sí. Igual ara us agradar i tot, però
no,
bueno.
Ja t'ho dic jo, no. Va per tu, Miquel.
Copyright de Xuso Jones, com sempre, eh? Vinga, va. ¿Dónde vive Iron Man? Ràpid, m'has de preguntar dónde.
On?
I don't know.
Durantíssim, una setmana més.
Podríem fer un rànquing dels acudits més dolents. I l'altra és... Disculpe, ¿tiene champú? Sí. ¿Pan tiene? No, pan no tengo. La Sílvia no hi ha desagradat, no hi ha desagradat, cuidado.
És que la Sílvia és molt fàcil, pobreta.
Sí, la veritat és que sí, però bueno, he de dir que eren dolents, però... està bé, no sempre puc portar acudits tan bons, eh? Però molt bé. Bueno, pues això, parlarem de boda, perquè dic, avui ni t'ho he preguntat, perquè ho tenia tan clar.
Bueno, perquè vas de boda i jo què
sí.
sé. No sé.
Si
Quarra
vaig...
ha dit, mar, boda, tot.
Sí, vull dir, a veure.
Ah, hi ha gent que es casa al mar, vull dir, a les platges.
Clar, doncs pues mira, ja tenim aquesta relació amb la secció. Jo demà no, demà no es casen a la platja, ni al mar, ni res, però bueno. Vale, llavors, t'he portat... Dos seccions, dos subseccions de la secció, eh? Vull dir, avui li he ensenyat, tinc dues pàgines, amb molta lletra. Com sempre,
Va per tu, Miquel.
Tinc les meves fonts d'informació, i les meves traduccions fiablíssimes. Vale, primer, anem a parlar dels tipus de convidats que et pots trobar en una boda, vale? I m'has de dir si et reconeixes en algun. Pot ser més d'un, eh? Vull dir, sí. no és exclusiu.
Tampoc sóc persona que vagi en excessives, gràcies a Déu.
No, jo tampoc, però bueno, en
bodes,
quina et trobaries?
Gràcies a Déu, perquè conec, per exemple, una persona molt propera que aquest any ha anat com a 4 o 5 sumes, la de diners, que és això.
Hòstia, però aquesta persona... quina mala sort, no?
Sí, exacte. No, aquest definim millor.
O sigui, una per any està bé, però bueno. Vale, llavors, els tipus de convidats són el soltero o la soltera d'oro.
Això és molt... Com ho diria, això és molt tòpic.
És com la cançó. Bueno, però sempre passa, I a part, ara que també venen festes de Nadal, sempre passa que si no tens parella, algú t'ho pregunta.
Ah, sí.
Vull dir, això és així. I en una boda, que normalment la gent... Bueno, normalment no, però si tens parella vas acompanyat. Quan et veuen sol o sola, jo crec que ja estàs catalogat com soltero o soltera d'oro. I després també hi ha gent del teu cercle d'amics o de família que és el soltero o soltera d'oro.
Sí, sí.
Que també està bé. Bueno, i aquest. Després hi ha el tiracanyes. Saps això que diuen d'una boda? Bueno,
altra boda.
O una parella,
O un lio d'una nit, saps?
Correcte. Va, a veure, surt una mica del soltero d'oro. També, claro. Vull dir, si no estàs solter o soltera, també pots, però... ja parlaríem d'una altra cosa. Llavors, bueno, la boda és un bon moment per lligar, jo crec, no? Vull dir, perquè
Depèn del tipus de bodes que vagis.
Sí,
si vas anar a Bodorri o Bodorri d'aquestes 300 convidats, sí, segur.
Bueno, sí, però sí, a part sí. Com que el clima que es crea d'així, ai, que bonito, viva l'amor, no?
Depèn, a mi, jo he anat a alguna boda que he pensat, uf.
Bueno, però la gent, com que va, és algú que vas contenta, no? Vas així arregladete, veus molt, una cosa que també influeix bastant.
Lo de veure, sí, s'aporta molt a les bodes.
Clar, portes moltes hores amb la mateixa gent, que se't fan llargues, vas de festa, llavors és una bona oportunitat, així que des d'aquí, sort. La gent que vagi de boda.
Sort. Ànims, Lluïsa.
Després està el llorón o la llorona.
Sí, la persona que plora des del minut 1 a la boda.
Sí, bueno, hi ha gent que li sembla bonica. Sí, tenim una llorona aquí, eh? Hi ha una llorona a l'estudi.
Ho confirmo.
I no ets tu, eh?
No,
ni jo tampoc, vaja.
Ho confirmo.
Molt bé, està allí de publicar. La Sílvia tampoc? Tu, Sílvia, ets llorona?
Sí, la Sílvia, el sensible que és, segur.
Bueno, hi ha gent que s'emociona. Està bé. O hi ha gent que també jo crec que llorona no d'emoció, sinó que igual ja portes uns quants... Igual, sí. Bueno, el que passaria a qualsevol festa, pues a la boda. Després tenim el fotògraf o la fotògrafa. Fotògrafa no està ben dit, no?
Sí.
O sigui, sí?
Sí.
Perfecte.
Diria que sí, vaja, em vas dubtar.
No oficial, què vol dir?
Sí, que jo penso això. Jo quan he anat a una boda i ho he vist, penso, quan tu tornaràs a mirar a la teva vida?
Hòstia, és que jo he anat a... Jo només he anat a dos bodes en mi vida, però...
Ah, no, jo unes quantes per tantes.
Quan vaig anar a una que era d'amic, o sigui, vaig flipar perquè vaig fer una sessió de fotos de jo fent-li fotos a una amiga meva, però abans de començar ja ni la cerimònia, o sigui, era increïble. Però jo pensant, però si... No pots, o sigui, estem al mateix lloc, quantes fotos, o sigui, es va fer més fotos que els nòvios. Llavors, doncs, hi ha persones que aprofiten per fer una mica de postureo. A mi m'assembla bé, però la gent que està de boda i està penjant contínuament com coses de la boda, en plan, o sigui, ho podries penjar ja després, però, i disfruta de la boda. Però bueno, igual demà jo penjant 3.000
ja,
històries.
És que actualment també hi ha bodes, que jo això ho he vist, que... ja t'ho propicien, això, vull dir que es creen Instagrams per la boda.
Ah,
que
sí?
Que et demanen que pugis contingut amb una etiqueta o a través d'un QR.
Sí? Que fort, eh?
Sí. Vull dir que jo no critico aquesta gent perquè ja hi ha, actualment ja hi ha bodes.
O sigui,
que...
s'estalvien el fotògraf?
Fotògraf també n'hi ha.
Fotògraf també n'hi ha, però...
Jo què sé, o que volen que les fotos que es vagin penjant les van passant per pantalla al mateix temps, vull dir que sí que...
Uala, increïble, no ho sabia això,
Sí.
Jo he de dir que demà no m'emporto ni les ulleres de veure, per tant...
Total, per el que vas a veure.
Correcte, espero que no hagi de veure res, però bueno. Després està aquí, l'he anomenat com la pròxima. Normalment ho he ficat en femení perquè normalment sempre hi ha una amiga coneguda que li diuen que és la pròxima, no? Que està en parella igual molt de temps o que no és tant de temps, però ja han parlat de plans de boda. I aquí se'm relaciona a la que va pel ram. Això a mi em fascina, jo he vist vídeos, ara ja no es porta tant, no? Uh-huh. O què, lo del ram, de tirar-ho i que l'agafi algú.
Es porta, però jo el que he vist últimament és sobretot que el que fan és... regalar-lo.
Ah, li donen, sí. A la pròxima.
O no, potser a vegades ho regalen a la mare de la nòvia o del nòvio, vull dir, a alguna persona que els hi fa il·lusió regalar-lo.
Mm-hmm. Jo la que sé que demano la dona, o sigui, el ram se'l queda ella, crec. I jo, molt bé. Jo aquí donant detalls de la boda. Vale, després està el hater o la hater, que realment no li agrada anar de boda o no li agrada el plan, la cerimònia, aquestes coses, però hi va. O ella va, i està una mica en modo això, en modo hater, antiamor. D'això de haters hi ha a tot arreu, a tots els jocs, però bueno, en una boda, ja que vas...
Antiamor, no, estic més modo hater, antibodorrios.
Antibodorrios. Vale, ell o la barra libre, que aquests una mica som tots.
Aquesta
no?
Seria jo.
Aquests som una mica tots, perquè clar...
Penso, ja que he pagat...
Clar, vull dir... Home, amb el que costa també anar de boda, almenys s'han d'assegurar una barra libre.
Olin.
Vale, després... això m'agrada perquè jo sóc demà que no sabia que existia aquest terme, que és capitana de mesa.
Ah, és que això ara està molt de moda.
A jo soc capitana de mesa, eh?
Demà. A mi, si ara em toqués fer això, em putejarien el saco,
per
eh?
Per què, per què?
Perquè a mi no m'agrada, perquè haver d'estar allí animant una taula, sí. I què vull dir, que anem d'acampada, que és aquí una, un cau, que hem d'estar aquí fent dinàmica, doncs ja s'animarà la gent si vol i si no, deixeu la gent. Veus, perquè estic antibodorrios.
Estàs antibodorrio, d'aquí. Bueno, jo demà soc capitana de taula, llavors no sé què he de fer, però bueno, doncs, jo ho aniré repetint.
Quan soni no sé quina cançó hauràs de fer que la teva taula s'aixequi, és com un cau.
Perfecte.
Quan soni aquestes coses, però jo, això no cal, vull
com
dir...
Com un cau.
Sí, sí, és com un cau. És com un cau, com un esplai, el que tu vulguis. És fer aquestes coses que dius... Cal fer això en una boda? Ja la gent s'anima de per si sola.
Ja, però bueno, jo, a mi la figura d'animadora ja m'agrada, eh? Així que, molt bé, molt bé. Pues no ho sabia, eh, això? Que hi havia que, o sigui, aquest nom de capitana de mesa.
Sí, està molt de moda.
No sé, veus, és que jo fa molts anys que no vaig a una boda, eh? Demà m'actualitzaré i et portaré una
secció. Jo la millor boda que he anat a la meva vida no és Bodorrio.
Però Bodorrio, què vol dir?
Doncs
quan cataloguem Bodorrio?
Que fan aquestes coses. Jo te diré, la millor boda que he anat a la meva vida va ser els nòvios... Van signar un dia, no sé quin, els papers, van fer com un dinar familiar i després, dies després, van fer una festa al mas d'un dels dos amb tots els amics, sense tonteries de capitanes de meses ni res. Tothom podia anar vestit com vulgués, com si volies anar amb biquini. El menjar normal... No havies de fer, no et passaven ni compte, això és un tema a part, ni compte per pagar.
Cuidado que aquí és obert un tema, eh?
Sí, uf, no passaven ni compte per pagar. De fet, si no volies fer regal, no podies ni fer. I nosaltres, un grup gran, vam fer un regal, però vull dir que no ens vam gastar 200 euros per persona, com
jo,
és el que passa.
Ràpid, obrim aquest meló ràpid, eh? Clar, jo això ho he estat parlant amb els meus amics, no? Ara que tinc una boda, perquè si no, no ho pensava tampoc. A veure, clar, el dilema és, tu quan t'ha convidat a una boda no estàs obligat ni obligada a regalar res ni a donar diners.
Home, quan t'ha convidat a una boda estàs obligat a regalar, a fer un detall, perquè jo entenc
sí,
que,
bueno.
Que pots fer un detall.
Però un
ara,
detall.
Un detall pot ser... Perquè jo
una
això...
abraçada?
No, jo això en gent que s'ha casat del meu voltant ho he fet en grups d'amics, un detall per a mi, per exemple, és que et regalin, que sàpigues que els agrada menjar i que et regalin un menú degustació per les dues persones a un restaurant així top, i jo crec que això és un bon detall. Ara, aquesta obligació d'haver de pagar la boda...
Sí.
De la gent,
aquí entro jo.
La mitjana, els estudis diuen que de mitjana ara la gent... Per boda, no els invitats, la gent que es casa per boda es deixen 20.000 euros. És una... Jo ho trobo bé. És el que et val un cotxe.
Sí,
per
sí,
fer-nos
sí.
Una idea.
No, el que passa és que, bueno, parlàvem que hi ha això de dir... Clar, almenys, ja sigui amb un regal o un que sigui, però hi ha com la cosa de... He de posar almenys el que val el cobert.
Sí, sí.
Bueno, però realment això tampoc estàs obligat. Si tu em convides a la teva boda, òbviament jo potser et faig un detall perquè estic agraïda, perquè serem amics o amigues, però aquesta cosa d'haver de pagar el cobert o tenir com l'obligació...
Tu com a Laura Rovira, però ben segur que hi ha gent que s'ho mira.
Ja, però vull dir, no cal, no, aquesta obligació moral?
No,
això jo crec que és algo que ens ve també d'abans,
No, perquè abans a les bodes el que es feien eren, com passa ara amb els embarassos també, eren llistes de coses, i vull dir, i tu pagaves, per exemple, si necessitaven, m'ho estic inventant perquè això era molt típic, regalar una coberteria, doncs pagaves la coberteria, que segurament no són 200 euros.
Però què vol una coberteria? És que això mai ho entès.
Sí, vull dir, però sé que es feien llistes, o jo què sé, el que necessitessin, es feien llistes, la gent no pagava així el comptat abans, eh? I es feien llistes. Però bé, ara es paga així perquè al final les bodes, que tampoc et deu sortir a compte, jo sempre ho dic, eh? Per molt que tots els convidats et posin diners, ja et dic jo que la boda te sale a pagar.
Sí. A no ser que t'ajudin els familiars o...
No, però jo estic, això a part, però dic... Que tots els convidats et posin diners, ja, si tons pares et donen 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 euros perquè paguis una part de la boda, això és un altre tema. Però que tots els convidats, la boda, igualment, te sale a pagar.
Bueno, això és així, l'amor sale a pagar, eh? Cuidado. Vale, molt bé, com m'he obert aquest meló, eh? Que no el tenia jo. L'amor sale a pagar, bueno, no passa res, eh? Vale, llavors, dic, bueno, jo... Preparar aquesta secció moltíssim, no? He dit, però anem a parlar de tradicions de bodes, no? Tradicions que jo crec que ara també es fan, però que ens sonen com de tota la vida. Primera tradició, comiat de solter o comiat de soltera. Això encara es fa. Sí. El que passa que ara hi ha com la vessant de fer-ho conjunt. A favor o en contra?
Depèn. Jo és que amb això no estic a favor ni en contra. Jo sempre he pensat que depèn. Vull dir...
Depèn de què?
Depèn. Vull dir, no sé, al final... Els comiats de solter o soltera actualment estan més pensats per passar-s'ho bé que perquè sigui el comiat en si. Perquè sí, la gent bueno, que es casa normalment ara actualment ja porta anys vivint, sí. anys de relació, etcètera, etcètera.
Bueno, abans es portava molt el portar... Bueno, abans sí, bueno, que anaves a coses de sí, bois i coses sí, d'estes,
sí,
no?
Sí, tens una amiga... Ai, si tens una parella que teniu molts amics en comú i heu sortit de festa junts i això... Per què no, saps? L'altra cosa és que vulguis fer coses cutres d'anar boys i coses així.
Que... boys, eh? Que això... Ja no es porta, no?
O sí, què? Sí, segurament sí. Que això ja és una altra cosa. També podríem parlar dels tipus de comiats de solter que ja n'hi ha, que són molt cutres.
Bueno, no podem obrir tants melons perquè crec que no tinc tant de temps, no. Però bueno. Després, que la nòvia arribi més tard. O sigui, primer va el nòvio, no? I després la nòvia. Això, què passa? O sigui, que no em sembla ni bé ni malament, perquè però no sé per què no poden arribar a l'hora.
No, perquè això antigament, perquè acompanya la nòvia al pare, perquè antigament era com l'home de la família, que era el pare, entregava...
Sí, però bueno, això jo crec que ja una mica...
Ja, però...
Però una cosa, si tu et cases per lo civil, no estàs obligat a fer-ho, no? Però per l'església estàs obligat o no a fer aquest tipus de protocol?
Jo crec que no deus estar obligat mai.
Vale, vale.
És que
a l'església tampoc,
la boda en si signa uns papers, eh? No, vull dir, tot l'altre són el que la gent organitza, però la boda en si és anar al notari, per exemple...
No, ja, però vull dir...
I signar uns papers,
igual això és que... Igual església, depèn del que vulguis fer, no et deixen.
Jo no crec que l'església es posi en qui arriba primer o en qui no.
Bueno,
que
passa veritat,
que
l'església... si tu pagues el cura fa el que vulgui, no? Correcte. El amor sale a pagar y la religión también, ¿eh? Cuidado. Jeje. Venga, va. Después, que els nuvis, els que es casen, no es vegin. No es vegin vestits. Això també és algú que es fa. És una tradició que no pots veure el nòvio o la nòvia, primer perquè deien que donava mala sort, abans de la boda. O sigui, abans de... Ja suposo que a l'altar o on sigui, no?
Mhm.
Això per què?
També. Perquè dona mala sort, jo què sé.
Però això que ara es continua fent, eh? Jo crec que demà la meva amiga ho fa. En plan, no es veuen fins que arriba
però això, mira, encara pot fer il·lusió per saber com va el vestit i portar-te la sorpresa en moment de com va vestit. Jo això encara ho puc entendre.
D'acord.
Bueno, al final hi ha coses molt friquis com lo de capitans de taula.
Què passa, tio? Jo soc capitana de taula, superorgullosa, eh? Ja t'enviaré algú. Després, estira l'arròs. Ara ja és veritat que crec que en els últims anys han canviat l'arròs per altres coses, com petes de roses o no sé què.
Jo sé gent que demanava fins i tot que apareixessin papallones quan s'havien acabat de casar.
Això ja no m'agrada, eh? No juguemos con los animales y los bichos. Però l'arròs, jo he mirat, i la gent ho feia perquè se suposava que era com associat a la fertilitat.
Sí, sí.
La gent allí, no. T'imagina la gent tirant arròs i jo, no, que no quiero hijos. Bueno, pues això, després... Lo típic de alguna cosa nova, una cosa vella, una cosa deixada i una cosa blava.
Jo això ni ho sabia. Fantàstic.
Sí, això és molt típic. La Sílvia ho sabia o no? Això de algo prestado, algo nuevo. Però això és com molt antic. Però, cuidado, eh? Jo he buscat informar, documentar-nos tots i totes. Una cosa nova simbolitza l'esperança i la promesa d'un futur ple d'alegria. Clar, has de portar algo que estrenis en aquell moment. Quins nervis, eh? Després... una cosa vella simbolitza la connexió de la núvia, perquè això era com molt adreçat a les núvies, eh? Amb el seu passat i la seva família. Pot ser un recordatori de la continuïtat de les relacions familiars, etc. O sigui, pot ser qualsevol cosa, doncs, que et deixi la teva àvia, el teu pare, la teva tieta. Perfecte, que jo em vaig girant i la Sílvia em va dient l'ok, perquè clar, jo he buscat informació, però la font de sabidoria de la Sílvia és
mucho mejor.
Clar. Vale, una cosa prestada, una cosa que et deixen. Prové de la creença que l'acte de deixar alguna cosa a algú que ja està feliçment casat portarà bona sort i felicitat a la nova parella. Ah, molt bé. Depèn del que li deixis. També t'ho dic, una cosa gastada, clar, a veure. Vull dir, a veure. Però sí, això està bé. I una cosa blava. Representa la fidelitat i la puresa en l'amor conjugal. Doncs pues molt bé, no? Això, em resultava curiós perquè una cosa blava tampoc ho associava amb això. Però bueno, que sapigueu que la gent més tradicional, de moment heu de seguir aquestes coses, vale?
Fantàstic.
Tu què em deixaries, si en casés?
Una cervesa.
Bueno, a veure, la cervesa, si me la deixa...
No, home! Una cervesa.
Vull dir, no sé si valdria... No, no valdria això.
Jo vaig veure un dia una història d'una persona que el regal de boda era tot un tractor ple de cerveses i vaig pensar que això, si a casa, jo t'ho faré a tu.
Uai, increïble. Que perquè... Perquè jo no guardo tot això.
No, no, perquè ho celebrarem tu i jo així.
Però llavors m'ho has de regalar bastant abans del dia
de la boda. No, el mateix dia.
Però el tractor també va inclòs o no?
No, el tractor no. El tractor el jugarem i ja està, i se'l entornin.
Vale, i després, ràpid, jo mirant el temps, el tema de l'anell, vale? A l'anell normalment es fica el dit anular. Llavors, he buscat informació per què, cuidado, és que avui la gent aprendrà tantíssim amb la meva secció. Cuidado, des de l'antiga Roma es creu que aquest dit està connectat directament amb el cor a través d'una vena anomenada vena moris. La vena de l'amor. Increïble, eh? La vena de l'amor. Vinga. M'encanta que diu, encara que avui sabem que això no és anatòmicament cert, o sigui que mentira, però està bé creure que tenim una vena de l'amor.
Fantàstic.
La idea ha perdurat. Realment la gent sí, no? La gent s'ho fica en aquest dit. O sigui, sí, habitualment. I després, quina mà? Cuidado, eh? Quina mà? A Espanya el més habitual és col·locar l'anell en el dit anul·lat de la mà dreta. Encara que aquest costum canvia segons la regió, atenció, perquè a Catalunya i a la Comunitat Valenciana la tradició marca que l'anell de casat s'emporti a la mà esquerra.
Fantàstic.
Aquí sempre som una mica més d'esquerres. Tu, on el portes, Sílvia? A l'esquerra, eh? Increïble. Però això ho sabies tu, que l'havies de portar a l'esquerra i tot? Sí, sí, eh? Però i com ho sabies? No sé què diu. Què diu la Sílvia? M'encanta, perquè la gent tampoc no està escoltant, no?
No passa res.
Bueno, però almenys tenim l'exemple, bueno, per tradició, tu vas donar la mà i ja està, no? La que et va agafar, perfecte. Pues perquè ho sapigueu. Ara, que la gent ho pot fer com vulgui. Vull dir, però bueno, jo volia explicar-vos una miqueta la tradició i les coses de la boda perquè estigueu ben informats.
Gràcies.
I sobretot, abans d'acabar, crec que una bona feina, una bona sortida laboral, és ser wedding planner, eh?
A mi m'agradaria ser-ho per un dia, sempre no, eh? Que has de treballar tots els fins festius i a l'estiu ja, però... pilles molt. Però a mi allí, amb el pinganillo, dir que entra el nòvio, que entra la nòvia.
M'encanta, sí, a mi sempre que tenim un pinganillo m'encanta.
L'arròs, porteu l'arròs. Focs artificials.
Que entri l'arròs, ràpid.
El moment del ball, però tot preparat pel ball. Això m'encantaria per un dia.
El padrí s'està liant amb la dama d'honor al lavabo, sisplau. Tanquem la porta.
Per un dia xalaria com un animalot jo un dia.
No, i a part, deuen cobrar bé. Bueno, és que quan dius la paraula boda, tot es multiplica de pasta.
Jo
així que, bueno.
Per un dia amb això...
Ànims a la gent que es casa, que es vulgui casar.
No, ànims a la gent que es casa, no. Ànims als convidats, pobrets.
Bueno, ja demà t'explicaré la meva experiència com a capitana de mesa, eh?
Això es podrà.
Bueno, però jo faré que no ho sigui, eh? Ja està, fins aquí la meva secció. Gràcies per tot, eh?
Adéu, Laura, gràcies.
Vinga, a ti. Estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión.
Ese 14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará. No me das pena quien queda contigo.
recte final del programa d'avui i el que farem ara és un repàs de totes les activitats i tots els actes que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Començarem per la Costa Brava, on ho tenen tot molt preparat, podríem fer, per passar i gaudir aquest cap de setmana, Sergi.
Doncs, Marina, no tenim pas estiuet de Sant Martí aquests dies, però sí que tenim activitats i festes amb motiu d'aquest sant, Sant Martí. Primer de tot, festa major d'hivern a l'Armentera, tant divendres com dissabte com diumenge, diverses activitats. I a l'Escala, aquest proper diumenge, a la tarda, hi ha l'aplec, el 51è aplec de Sant Martí, on és tradicionalment una de les últimes ballades de sardanes de la temporada. Anem a altres actes, més mariners, en podríem dir. Dissabte, a les 11 del matí, a Llançà, taller de salaó d'anxoves a l'espai Gastromar. A les 10 del matí, passejada per roses entre dòlmens, menhirs i barraques de pedra seca. També al matí, a les 9 del matí, en aquest cas a l'Estartit, amb punt de trobada a l'ermita de Santa Caterina, a Torroella de Montgrí, una visita, podríem dir, naturalista, per observar grans mamífers al Montgrí. I dissabte, a les 8 del vespre, show cooking de cuina marinera a Palamós. Saltem a diumenge a Castelló d'Empúries perquè s'apunta a la 30a setmana de la ciència amb visita guiada al l'Ecomuseu de la Farinera. I com he dit abans, també diumenge, el 51è aplec de Sant Martí a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, a sardanes a la tarda, amb la copla principal de Balloles. Doncs, per la meva part, que ha de passar un molt bon cap de setmana i ens hi tornem a trobar el dilluns. A reveure.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre, on ens han preparat moltes activitats per aquest cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Jornada tasta la cultura de l'Ebre, els sabors de l'oli i l'or líquid de la plana. Activitat de turisme experiencial per gaudir del conreu de l'olivera, conèixer els seus orígens, el procés i l'elaboració de l'oli d'oliva a la plana del Montsià, en concret a la vila de Santa Bàrbara. Este producte ha estat un dels elements més importants del municipi i ha caracteritzat en especial des del segle XVIII els canvis socials, culturals i comercials de la mateixa localitat, i així com els de les altres poblacions veïnes de l'interior del Montsià i Baix Ebre. El dissabte 8 de novembre a les 11 del matí al Centre d'Interpretació de la Vida de la Plana a Santa Bàrbara. Caminada de famílies per la visibilització del trastorn de l'espectre alcohòlic fetal, amb l'objectiu principal de donar visibilitat, sensibilitzar la comunitat, promoure una major comprensió de les realitats que viuen les persones afectades i les seues famílies. El dissabte a les 10 i mitja del matí a Roca. Espectacle La màgia de Jandro, prepara't per viure i sorprendre't com ho han fet celebrities a la televisió, des de Will Smith a Tom Cruise. El show de Jandro arriba per realitzar un espectacle de màgia còmica amb els seus millors números, el dissabte a les 9 de la nit a la Lira Ampostina. 20a edició de la Festa de la Clotxa i de l'Oli de la Ribera d'Ebre, enguany a Flix, amb un matí de música i festa per degustar les tradicionals i saboroses clotxes. La clotxa és el plat tradicional per excel·lència de la Ribera d'Ebre, que diu molt dels orígens de pagès de la comarca. Els pagesos la preparaven quan anaven a treballar al camp, amb les brases de la foguera que feien per escalfar-se. El diumenge 9 de novembre a la plaça del Mercat de Flix. Nova edició de la recreació històrica del setge de Tortosa, un dels episodis més sagnants de la Guerra de Successió a càrrec dels Miquelets de Catalunya. L'olor a pólvora i les desfilades de tropes tornaran a omplir els carrers de la ciutat per recrear un dels períodes més decisius de la història de Catalunya, la Guerra de Successió. Viu en directe la batalla definitiva que va posar fi a un dels setges més crus del nostre passat. Visita el campament dels Miquelets per veure com era el dia a dia d'una ciutat sota setge i descobreix les fortificacions de Tortosa de la mà d'aquells que les van defensar. El dissabte 8 i el diumenge 9 a Tortosa. 21a edició de les Jornades Micològiques de les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu d'incrementar els coneixements micològics del territori, a més de divulgar i valoritzar el fascinant món dels bolets entre totes aquelles persones que hi estiguen interessades. Durant tot el cap de setmana al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta. En honor a Sant Martí, festes majors de Ginestà, amb un programa d'activitats diverses per a tots els públics i edats. Balls d'orquestra, àpats populars, concursos, excursions, activitats infantils i molt més, del 6 al 10 de novembre a Ginestà. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Cap a les costes del Garraf per veure quina proposta ens fa en Carles.
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, us proposo venir fins a Vilanova per gaudir de les propostes que ofereix la Fira de Novembre. Enguany està centrada en l'aposta ferroviària del municipi, però en els 180 estants que hi trobareu, de ben segur que hi ha alguna proposta del vostre gust. Per exemple, és el cas del Temps de Vi, que s'ubica a la plaça de les Neus i que aquest any dona visibilitat també als vins del massís del Garraf, conjuntament amb No de Garraf. S'hi podran degustar diferents tipus de vins i cava i combinar-ho amb productes de restauradors locals, també productes mariners. Les activitats familiars es concentren a la plaça del Mercat, on hi ha l'escenari de la fira, per on aquests tres dies hi ha previstes diverses actuacions. I a dins del Mercat del Centre, l'aula gastronòmica també obre portes i ofereix activitats culinàries coincidint amb la fira. Nosaltres us recomanem venir a passejar per tots aquests estants que omple la fira i que de ben segur trobareu al vostre espai. Au, doncs nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí a Arran de Mar.
Cap a les costes del Maresme per desgranar les principals propostes per aquests dies, Oriol.
Repassem les activitats al Maresme. Estem a novembre, comença el fred i l'activitat festiva i cultural baixa una mica, però de propostes al Maresme en tenim unes quantes. Avui a 9:15 es fa el tercer Ava Café a Calella, una cantada d'havaneres i cançons de taverna amb els faroners. Serà a la sala Mozart. Més coses, el Museu de Mineralogia d'Arenys de Mar s'afegeix a la 30a edició de la Setmana de la Ciència, que arrenca avui divendres fins al dia 16 de novembre. Al marge de la jornada de portes obertes a l'equipament cultural, també es farà un taller de pintures rupestres i un tas de vins i xocolata. També aquí a Arenys, la biblioteca organitza per aquesta tarda un nou club de lectura de còmics per a joves. Porta per títol Almòndigues del Espacio, de Craig Thompson, i anirà a càrrec d'Alejo Valdearena a partir de les 6 de la tarda, d'aquí uns minuts. Demà, també a la biblioteca, es farà un taller d'escriptura. El moderarà Gemma Tomàs i serà a partir de 9:45 del matí. Ja a la nit hi haurà ball a l'Ateneu Aranyenc. Aquesta setmana hi haurà concert i ballada de swing amb el grup Black Jazz Swing a partir de les 9 de la nit, al preu de 10 euros, 8 si són socis de l'equipament. Diumenge, a Arenys, hi haurà fira de brocanters organitzada per Crisàlida. Les parades s'instal·laran a la Riera, entorn del Calissai, fins a les 2 del migdia. També el diumenge es farà una ruta guiada al cementiri de Cinera, a càrrec d'Homo Teatris, i porta per títol La Petjada del Passat. Les cites a les 10 del matí, i qui vulgui inscriure's ho ha de fer prèviament a la web dels Seràfics. I també en aquest equipament, els Seràfics, aquest diumenge continua el Cine Xic amb la projecció de la pel·lícula Anem a caçar un os. La cita és a les 6 de la tarda, l'entrada val 3 euros. Canviem de localitat. La ciutat de Mataró es prepara per viure una trobada de bestiari festiu excepcional. Bèsties, figures de foc, animals mitològics, gegants i comparses que rarament coincideixen en un mateix acte desfilaran juntes demà dissabte 8 de novembre en el marc del 16è aniversari del Godrac i el primer aniversari de la seva companya, la Draca, i sortirà també la Víbria Mar, la figura festiva de Mataró. I, per altra banda, comentar que Teià es prepara per viure una de les edicions més completes de la seva Festa Major de Sant Martí, que tindrà lloc del 6 al 16 de novembre, amb més de 100 activitats per totes les edats. La festa combinarà concerts, cultura popular, gegants, foc, gastronomia, esports i propostes familiars, amb la implicació directa d'entitats, colles, comerços i veïnat. També és Festa Major de Sant Martí a Arenys de Munt. Ja ho saps, Marina, aquestes són les les nostres idees per fer per aquí al Maresme aquests dies. Bon cap de setmana.
Repàs d'agenda aquí a Tarragona, on la Sala Zero acollirà diferents concerts durant tot aquest cap de setmana i preparats també ja per la Fira de Tarragona Marida de la setmana que ve. Molt bon cap de setmana a tothom.
Lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual.
I amb aquest repàs d'agenda arribem al final d'aquest programa d'aquest divendres 7 de novembre del 2025. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem dilluns, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
A Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Per un cos ser estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no em faig el mort, sempre ha viscut, potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua.
l'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Sí, aquest dijous.